Al matí, amb Raquel García.
Preparats per entrar a la nostra galeria d'art particular apta per a tots els públics i totalment gratuïta? Som-hi!
El Cub Blanc.
Avui volem parlar de la iconografia, que no només tracta de sants o déus, sinó que també és l'estudi que abasta qualsevol manifestació de tipus figuratiu. I nosaltres ho volem explicar amb la Rosa Dopazo Sanjei, que ja sabeu que és la professora d'art dels seminaris de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, Rosa.
Hola, bon dia, Raquel. Què tal?
Doncs amb moltes ganes, com sempre, de conversar de cultura i d'art amb tu. A veure, parlem primer de tot què és la iconografia.
Doncs, bueno, l'has definida molt bé, eh? La iconografia és el llenguatge, grafia, de les imatges, icono. Llavors, el mateix que les lletres i les paraules tenen, són significatives, tenen un significat per nosaltres, les imatges també el tenen, aquest significat, però amb un avantatge, que el llenguatge de les imatges és universal. I no té la diversitat idiomàtica que fa que, si tu no saps aquell idioma, no l'entenguis. Per tant, a través de la iconografia, tu pots interpretar qualsevol art, de qualsevol època, tenint en compte que és cert que has de contextualitzar.
Clar,
però és molt interessant.
Perquè això penso que, suposo que, depenent de l'objecte d'estudi, no, també fins i tot de la societat, de l'època i de les relacions, també té o adopta un significat o un altre, no? Entenc?
Sí. Sí, el que passa és que, fixa't, el color blanc, per exemple, és un color que tradicionalment i arreu és un color positiu. Per què? Perquè és el compendi, el màxim de llum possible. Per això, per exemple, el cavall blanc de Sant Jordi. Doncs sí que és cert que hi ha connotacions i que has de contextualitzar, però també és cert que per això, per exemple, ens agrada tant veure art. Tu vas als llocs i ja captes, captes, ui, aquesta sacralitat, per exemple, que tens a l'entrar en qualsevol espai sagrat, sigui un temple egipci o sigui una església romànica o sigui una mezquita, és igual, vull dir, notes aquell element. Llavors, en aquest sentit, és el que tu deies al principi, la figura de Sant Jordi és molt curiosa, perquè siguent una figura que neix com a figura religiosa, transcendeix, va més enllà i acaba adoptant uns valors de tipus ètico-moral, social, que fa que sigui adoptada per exemple, tota una entitat social, que seria la cavalleria, o, per exemple, certs països. Fixa't que és el patró de Catalunya, però també d'Anglaterra, Grècia, etcètera, etcètera. Llavors, clar, aquesta figura que va més enllà de lo purament religiós, que, per cert, des del punt de vista religiós, fins i tot el papa va dir, bueno, potser és una mica exagerat tant martiri, vull dir que no. Però, en canvi, aquella història d'un cavaller que es posa al servei del bé i que, i que aconsegueix alliberar del mal el drac a la princesa, va fascinar. I va realment, això és el que buscàvem. Llavors, a partir d'aquí, neix una iconografia determinada, que és la típica, la que veiem típicament, doncs, un cavaller muntat a cavall blanc, que amb una llança fereix un drac, i que al darrere queda una ciutat amb una princesa. I tothom sabia de què parlaven. Llavors, de cop i volta, podríem dir, a principis del 15, és a dir, abans d'arribar al 1420, és a dir, molt abans, per exemple, de que Miguel Ángel fes el seu David, resulta que un personatge d'una delicadesa de tracte tan deliciosa que li van dir Donatello, tot que es deia Donato, però és per... resulta que va decidir fer una cosa absolutament novedosa.
O sigui, va trencar, no? Va trencar amb la tradició.
Va trencar, eh? Si tu t'agafes el Sant Jordi que fa Donatello, resulta que no et trobes ni amb el nimbo que fa que aquella figura sigui un sant. No hi trobes el cavall, no hi trobes ni la llança ni l'espasa, no trobes la princesa, no trobes el drac, no trobes... O sigui, no trobes res. I clar, jo quan feia les classes amb els alumnes, els deia, bueno, i així com sabeu que aquesta figura és Sant Jordi?
És a dir, clar, és que jo t'anava a preguntar precisament això, no? Si treus tots els elements, tots els símbols ara, amb què identifiques el sant, com la gent pot entendre, no?, el seu significat.
Llavors, clar, amb una cosa molt curiosa, fixa't que aquesta figura que fa Donatello li encarrega el gremi dels fabricants d'armes. Clar, llavors, hi havia un perill, que això a vegades no hi pensem. Tu fas una obra, fantàstica, extraordinària, et sembla perfecta a tu, però resulta que aquells que te l'han encarregat no els hi fa el pes. Amb què et pots trobar? Que no la vulguin? I, per tant, clar, i si és pintura, mira, encara pots repintar.
Clar, però si és escultura, penso,
però
no?
Però si és escultura, què fas? Llavors, clar, això és un perill. És a dir, el llançar-me iconogràficament a fer un canvi comporta un risc, per això. Fixa't que les icones, el llenguatge icònic, és un llenguatge molt conservador perquè jo m'he d'assegurar que aquella figura que faig la gent la identifiqui. Llavors, aquest personatge que fa això, és, per mi és extraordinari. Tan extraordinari que, fixa't, que Vasari va dir d'ell, jo no sé si és que l'esperit de Donatello es va posar a dins de Miguel Ángel, o bé l'esperit de Miguel Ángel ja estava en Donatello, perquè són... Miguel Ángel tothom el coneix i Donatello potser el tenim una mica més oblidat, però és un personatge, a mi em té el cor robat, aquest senyor. Llavors, resulta que Donatello fa això, i saps què em diuen tots? Rosa, la creu. Té la precaució de fer l'escut i posar la creu en l'escut. Però, esclar, sempre hi ha aquest risc. I llavors resulta que diuen, anem a assegurar, i després de ja haver fet l'estàtua, la base que li posa sí que hi fa representada aquella escena en la que ja es veu el drac, etc etc. Però ho fa amb una novetat tècnica impressionant. Ho fa amb una novetat que després utilitzarà Ghiberti a les seves Portes del Paradís, que és graduar, per dir-ho d'alguna manera, el relleu, de manera que, a pesar de que estàs amb un relleu, és a dir, dues dimensions, doni la impressió de que allò té profunditat. Això és una novetat. I ho fa fent que les figures de primer plano estiguin gairebé siguin de volto redondo, les altres gairebé hi hagi només una subtilesa de relleu. Llavors, des del punt de vista òptic, crees una sensació de perspectiva lineal impressionant, i clar, això és la primera vegada que s'ha fet. Llavors, la figura de Subirachs és interessant perquè, fixa't, recull tota la tradició iconogràfica, però al mateix temps ell és hereu de totes les novetats tècniques també, i sap molt bé que qualsevol creador ha de tenir en compte la tradició, però al mateix temps ha d'innovar. I llavors ell ho fa, això. O sigui, si tu et trasllades, per exemple, tu puges, ara jo diria, jo convidaria els oients a que es traslladin mentalment a Montserrat, estiguin pujant Montserrat, i et trobes a les parets que pugen cap al monestir, cap a l'abadia, amb una figura, que és la de figura de Sant Jordi, tancada en una fornícula, igual que hi ha altres figures. Però aquella figura té un poder, té una força extraordinària, perquè trenca totalment amb l'estètica habitual del que són les figures que hi ha al seu voltant. Llavors està col·locada en una fornícula, amb un material que no té res a veure amb el que l'envolta, perquè és marbre travertí, i amb unes línies rectes, molt precises, que li donen impacte. És una figura poderosa. I segueix exactament allò que és la proposta de Donatello. Però fixa que Donatello no fa aquesta proposta perquè sí.
I hi havia tot un significat i un treball i un estudi al darrere, evidentment, sí, sí.
Clar, Sí, si tu veus que de cop i volta algú canvia la manera de fer, la primera pregunta, jo sempre dic, ens hem de tornar nens petits. Sabeu per què els nens petits aprenen tant?
Per la curiositat, no?
Clar. Tu fixa't que tots els que teniu fills o filles, o tenen fills o filles, tinguin l'edat que tinguin, han passat una etapa, que és la dels 5 anys, que és l'etapa que jo dic de la pregunta clau. Després la perdem, però no l'hauríem de perdre. Que és la pregunta del per què. Van preguntant per què. I volen saber el per què de tot. Però de cop i volta perdem aquesta pregunta, que és la clau del coneixement. Llavors, tu veus aquest canvi i t'has de preguntar, i per què? Perquè a un senyor li ve de gust canviar, que és que li va venir aquí un aire. El per què té una raó, i la raó està en el que dèiem al començament, en la societat. El món en el que va néixer el Sant Jordi era un món gòtic, i Donatello ja és del Renaixement. Llavors, el que fa és canviar la imatge iconogràfica amb la qual canvia el missatge.
Sí. Llavors, en aquest sentit, entenc que en el futur podran haver-hi altres artistes, no?, que també reinventin aquesta figura.
Ah, el que passa que és molt important que quan la reinventin, no la reinventin perquè sí, és a dir, l'art ha de comunicar. I això és una de les característiques que diu Subirachs. I per tant, quan Donatello fa aquest canvi, t'està dient dos coses. Primera, trec el drac perquè el drac resta protagonisme a l'autèntic protagonista, que és el bé, que és el sant. I represento aquest sant no tant com un cavaller, sinó com una figura de virtus. La virtus que era un concepte romà, per tant clàssic, que implica, diríem, la força de voluntat que es manifesta a l'exterior amb la força física, amb la prestància, que dirien en castellà. Clar, aquesta figura de sant representada com una mena d'heroi, guapo, podríem dir, atlètic, és impressionant. I a partir de Donatello, per exemple, Llimona també fa un Sant Jordi que col·loca a l'Ajuntament de Barcelona, que també és fantàstic en aquest sentit. Llavors, Subirachs té diversos Sant Jordis en els que trobem aquesta figura, jo diria, atlètica, d'heroi, guapo, perquè el que representa és la virtus, és a dir, el personatge que és capaç de superar els obstacles i, sobretot, basat en la força de la ment. Per això, per exemple, la mirada és tan important. I en aquest Sant Jordi que tu tens a Barcelona, a Montserrat, quan tu puges, et trobes amb una imatge que és absolutament frontal i que sense moure absolutament, perquè les estàtues generalment no es mouen, tot i que n'hi ha que tenen moviment intern, però aquesta està hieràtica total, et va seguint amb la mirada. Fruit de la tècnica pròpia de Subirachs, però és magnífica. És a dir, és una figura poderosa que t'està dient. I llavors, Subirachs fa una altra cosa, que és el mateix que havia fet Donatello. Que és dir, bé, però per si de cas, jo en alguns casos faré relleu, combinant tècniques de relleu diverses, el buit i el ple, per exemple, que és molt propi al llenguatge dualista, en els quals jo, d'alguna manera, faré referència a aquella història de la figura del tema de Sant Jordi, l'alliberament de la princesa, la lluita contra el mal. I, per exemple, si tu te'n vas a l'interior de Montserrat, hi ha una capella que és una preciositat, que gairebé no hi va ningú. Llavors estàs allà, en solitari, és la capella del Santíssim, i allà a la porta trobes una sèrie de relleus, en aquest cas fets en bronze. ¿Vale? I en aquest relleu et trobes amb aquest Sant Jordi, que és un cavaller lluitant contra el drac, amb una princesa a la qual alliberar, i no, a veure, no hi vulguem veure lectures antifeministes, és igual, és a dir, la idea és, clar, tots tenim una part femenina i una part masculina dins, és igual, el real, el dualisme real és el bé contra el mal. Hem d'alliberar el bé que hi ha i lluitar contra el mal. I la part genèrica tant és. I fixa't que el que tu deies, Raquel, que és el fet de dir, bueno, però ho podem adaptar a altres èpoques, ho podem... I tant, en allà el que ha utilitzat Subirachs, per exemple, diversos Sant Jordis, ell sempre té lletres, i combina amb diversos textos i demés. Doncs bé, una de les lletres amb les que combina aquest Sant Jordi, fixa't bé el que diu. És un poema de Salvador Espriu. I diu, Senyor Sant Jordi, patró, cavaller sense por, guarden sempre del crim de la guerra civil, fixa't bé quin és el mal en aquest cas, i no només aquesta guerra civil, qualsevol guerra i qualsevol guerra civil de qualsevol lloc del món. El lloc del que era originari Sant Jordi, actualment és un territori farcit de guerres, és a dir, tot el que és el Pròxim Orient, per exemple, doncs aquest és el gran mal. I diu, llibera'ns dels nostres pecats, tradueix pecats per vicis, defectes, digue-li el que vulguis, i de la maldat, de l'avarícia, de l'enveja del drac. Aquests són els pecats, si tu vols. Clar, doncs, aquesta figura, aquest papa que et dic al principi que va dir, ja estem parlant del segle IV, va dir, home, potser és una mica exagerat i no sé si va posar en dubte les actes del martiri perquè eren una... Però també va dir una cosa, se'ns escaparà de les mans, per dir-ho d'alguna manera, perquè realment és la figura del lluitador contra el mal. En aquest sentit, fixa't, aquests, jo què sé, ara vaig a fer una mica de pensament així, que no sembli banal, però, però estic pensant molt, per exemple, en aquests metges, en aquestes infermeres. Són Sant Jordis. Clar, perquè què estan fent? Estan, bueno, ardidament, és a dir, amb molt coratge, lluitant contra el mal que hi ha. I el mal no només és el bitxito aquest ditxós, sinó el mal també és la quantitat de gent que està com desesperada, trista, etc. O sigui, tots aquests, per exemple, mira, parlo del taulí, aquest muntatge que han fet de visites domiciliàries que venen els metges a casa i tal. Tu saps el que és això? Jo, per mi, són Sant Jordis. Són els nostres herois. Doncs, que algú diu, ah, mira, no sé, potser algun artista dirà, doncs val la pena agafar aquesta idea i presentar-los com autèntics Sant Jordis. És que ho són. Per això és una figura tan universal.
Per tots aquests valors, no?, que comentes, clar, que representen, clar, no?, per el valor del bé contra el mal, d'aquesta lluita, ara, no?, que es pot, exacte, representar, doncs, sempre, doncs, això, amb un heroi, no?, com és aquest
amb
sant.
Amb un heroi. Amb un heroi que és heroi no pel fet d'haver matat ja el drac, i pot ser que li surti malament, però la importància d'ell no és el fet de la realització, sinó de tenir el coratge suficient com per enfrontar-s'hi. I sobretot, aquesta és la idea que es posa de manifest amb les mirades i amb aquests Sant Jordis tan hieràtics i tan... i tan rectes, la línia recta...
Que amb això, amb aquesta força de l'estructura, no?, i a més de... Suposo que hi té molt a veure també els materials, no?, amb què treballa Subirachs, també.
Clar, és a dir, a Subirachs li encantava, per exemple, el que seria la pedra, perquè tenia l'eternitat, i aquest és un símbol, també. La pedra és el símbol de l'eternitat. Per ell, ell considerava... Mira, que és molt maco, això, Ara no el tinc, però el tinc una mica aquí al cap, no el tinc a mà, però deia alguna cosa així com... Mira, l'home va crear l'art perquè se'n va adonar d'una cosa. Un bon dia se'n va adonar de que, com que érem vius, podem morir. Si no estiguéssim vius, no podríem morir.
Sí? Totalment cert.
Ara, i per tant, teníem un període de temps determinat. No sabíem
limitat.
Quin era, però era un període de temps.
Limitat, sí.
I això ens va fer com ràbia. Ens van rabiar. I per això, diu ell, vam inventar l'art. Perquè l'art transcendeix el temps. Nosaltres marxarem, però l'art queda.
Ens queda el llegat, això, de les nostres, no? Dels nostres tresors, les nostres obres d'art que transcendeixen.
Que bonic. Ja no hi és, però en canvi es manté a través de l'art. I per això aquest gust per fer material, per utilitzar materials, com per exemple el bronze o per exemple la pedra, que són materials que és cert que denoten el pas del temps, però envelleixen bé. Tu saps com hi ha persones que dius, ui, com més gran, més guapo, eh? O hi ha vins que dius, uf, aquest vi, quina solera tan bona que té. Doncs és això. Però m'encanta aquesta idea de dir, l'art el vam crear perquè ens va venir com una penita o com una cosa de dir, nosaltres ja no hi serem, però ell quedarà. I per això, moltes vegades, en molts Sant Jordis també els hi trobareu, una referència en els peus de l'obra, dels relleus, tant a Montserrat moltíssim, tant en el de Sant Jordi mateix com en el que és el precedent de Sant Jordi, que són els mites grecs relacionats amb Ariadna i amb Teseu, etcètera, etcètera. Fixa't que hi ha la imatge de la calavera, que no és tètrica, no és una cosa negativa, ai, que ens fa com por, no, ni molt menys, al revés. És un cant a l'esperança. És un cant a dir, bueno, més enllà de la vida orgànica, hi ha la persistència de l'obra. Clar, si nosaltres tenim la sort de poder veure l'obra i de poder llegir obres que de personatges que ja no hi són.
És perfecte, per això tot el que deies, no? Aquesta manera de transcendir, de deixar aquest llegat, no? Afortunadament, clar. Sort que tenim doncs, aquests artistes, no? Que han deixat constància.
Que a més et diu una cosa, et diu, està ple d'idees, però una de les idees que et diu i que et permet entendre'l és el fet de dir, bueno, es van queixar, per exemple, de l'abstracció, va passar un període molt abstracte, el teniu representat, per exemple, amb l'escala de Ramon Llull, és molt abstracte, i es van queixar d'això. I ell va dir, però és que escolta, l'art fa jardins, la natura fa boscos. És a dir, l'art no és natural, l'art és una creació artificiosa que surt de l'home. I per això la línia recta, per exemple.
Clar, que no existeix a la natura, evidentment.
Que no existeix a la natura.
Rosa, hem de posar punt i final aquí, en aquesta línia, No acabaríem, passaríem hores. Com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Moltíssimes gràcies, Raquel.
Al matí, amb Raquel García.